Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui és 30 de juny, fa massa calor per ser 30 de juny. Avui és la data en la que oficialment acaba la temporada 24-25 i aquesta nit, a partir de les 12, arrenca la 25-26, encara que a dia d'avui queda tot molt difuminat. Ja fa dies que parlem de Mercato i que s'estan tancant operacions, i a nivell esportiu, amb la disputa del Mundial de Clubs, tenim encara sensació de temporada en marxa. La setmana que ve ja arrenquen a l'Espanyol i al Girona, a principis de setmana, i al Barça a finals. L'Espanyol està fitxant molt, el Barça està apuntant la plantilla i el Girona encara res, però el mercat oficialment comença demà. Al Barça seguim pendents del tema de Nico Williams. El Barça voldria pagar ja la clàusula aquesta setmana, però els agents del jugador demanen que el tema de la inscripció estigui resolt i per això hauríem d'esperar alguns dies més. De seguida l'Helena Condis ens dona detalls i ens actualitza com està la situació. També s'ha de resoldre en breu la cessió d'Ansu Fati al Mónaco, hauria de ser avui mateix, i la sortida de Pablo Torre, que apunta al Mallorca durant els propers dies. A l'Espanyol continua el moviment. Avui s'ha fet oficial que el porter Pacheco no seguirà al club, tot i tenir un any més de contracte. També el club ha comunicat que tanca la seva etapa a l'Espanyol, Brian Olivan, després de 3 temporades al club. Durant la setmana s'ha de fer oficial l'arribada de Ramon Tarrats, que arribaria cedit pel Villarreal per una temporada. El Ramon és soci de l'Espanyol des que va néixer, té un número 6.000 de soci, tot i la seva joventut. I notícia important també, avui el Girona renova Estuani per una temporada més, amb opció a una segona. El Girona continua, però, sense fer cap incorporació. El darrer nom que sona com a futurible és el de Carles Alanyà. El Mundial de Clubs, PSG i Bayern s'enfrontaran als quarts de final de la competició després de passar ronda ahir. El PSG va golejar sense problemes a l'Inter Miami per 4-0. És el marcador amb el que ja havíem arribat al descans, la diferència de nivell abismal entre els dos equips, mentre que el Bayern es va imposar al Flamengo per 4-2, en un partit més ajustat del que reflexa el marcador. Avui tenim Inter Fluminense a les 9 de la nit i Manchester City Al Hilal a les 3 de la matinada. La selecció espanyola femenina, que ja està a Suïssa per disputar l'Eurocopa de futbol, baixa Aitana, com sabeu, pels primers partits amb meningitis vírica i, atenció, catacoll, té amigdalitis. Al marge del futbol, ha començat Wimbledon. De fet, està jugant el seu partit Carlos Alcaraz contra Fognini. El partit està en marxa. Domina l'italià per 3-2 en el primer set. A continuació, debutarà Paula Badosa contra la britànica Katie Boulter. En bàsquet, cruel derrota de la selecció espanyola a la final de l'Europeu davant de Bèlgica per 67-65. Amb motor, Marc Márquez, més líder del Mundial de MotoGP després de la seva victòria a Assen i de la caiguda del seu germà Àlex. I en atletisme ha caigut un rècord d'Espanya històric. La catalana Jael Bestué trenca el rècord dels 200 que tenia Sandra Myers des de feia 35 anys. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli, la mítica parella dels dilluns, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, ja esteu enganxats al Mundial de Clubs, esteu votant que sí al 10%, que no al 90%. En clau espanyol, s'ha de tancar, com us deia, l'arribada de Ramon Tarrats. El veieu titular, esteu votant que sí al 96%, que no al 4%. I en clau Girona, sona Carles Alanyà. Seria bon reforç, creieu que sí al 44%, que no al 56%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tres 3 i 10 i aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dilluns, dilluns 30 de juny. Avui és el dia en què s'acaba oficialment la temporada futbolística. Comencem amb l'actualitat del Barça, saludant l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
I ho fem amb el que serà el nom propi també aquesta setmana, que és el de Nico Williams, que si fos pel Barça pagaria la clàusula de rescisió ja aquesta setmana, però el futbolista vol garanties d'inscripció immediata i això, per aconseguir això s'hauria d'esperar uns dies més, no?
Sí, els agents de Nico Williams tenen pressa i els agents de Nico Williams ara estan apretant el Barça perquè els donin garanties de que un cop paguin la seva clàusula es podrà inscriure el jugador en un marge de 3-4 dies, pel que em diuen. I a més, Mundo Deportivo va un pas més enllà i explica que fins i tot estan exigint que s'apliquin les clàusules al contracte que no hi figuraven al principi per evitar que es converteixi en un cas Dani Olmo. Des del Barça els diuen que aquests terminis no es poden complir perquè necessiten alliberar massa salarial a l'abans, és a dir, que no li poden garantir que en una setmana Nico Williams estarà inscrit perquè doncs necessiten tornar a la regla de l'1-1. Per tant, Deco el que els hi ha transmès és que han de tenir una mica de paciència, que necessiten marge per estar a la regla 1-1 i que sí que els hi poden garantir que Nico estarà inscrit el 15 d'agost per començar la Lliga, però no ara de forma imminent. Amb Nico, ja ho saps, tenen un acord tancat per 6 temporades. Nico, pel que em diuen, només vol venir al Barça. De fet, li ha dit ja directament que no al Bayern de Múnich i per això és ell, a través del seu representant, qui reflota el seu intent de fitxatge el dia 13 de juny en aquella reunió entre Deco i Félix Tainta. Però des del Barça, ara mateix no treballen amb els mateixos tempos, amb els mateixos terminis que els agents de Nico Williams, i el que els hi fa la sensació és que estan preocupats els representants de Nico Williams perquè tenen a molts futbolistes, representen a molts futbolistes de l'Athletic Club, que a més, paral·lelament, ja ho saps, està pressionant fins al punt que està fiscalitzant tots els moviments que fa el Barça. Aquesta és la carpeta Nico Williams. A mi sí que és cert que em diuen les fonts negociadores que creuen que ara és una estira i arronsa, però que s'acabarà tancant aquest fitxatge, donant un percentatge fins i tot al 95%, però el retrat actual és aquest. I paral·lelament, Joan, Deco no s'oblida d'un nom, que és el de Luis Díaz, no el descarta, sempre ha estat la primera opció del director esportiu. El problema és que el Liverpool demana 80 milions d'euros i ara mateix en aquest punt no s'ha obert a negociar per l'extrem Colòmbia.
A mi hi ha una cosa en aquesta història, Helena, que em xoca molt, que és que els representants de Nico Williams descobreixin aquestes alçades, que el Barça, no diré que tindrà dificultats per inscriure Nico Williams, però que sí que serà una cosa que necessitarà del seu temps. O sigui, no entenc com venen a Barcelona per reunir-se amb Deco i dir-li clarament que el futbolista vol venir, com després li diuen a l'Athletic Club que el Barça pagarà la clàusula per Nico Williams, i ara aquestes alçades descobreixen que el Barça pot tenir alguna dificultat o algun problema o que necessita alguns dies més per inscriure Nico Williams. Realment no ho crec, perquè aquesta problemàtica ja és la problemàtica que van tenir la passada temporada i segurament per això Nico Williams l'any passat no va venir i vol venir aquest any, però entenc que si vol venir és assumint també que hi pot haver algun tipus de dificultats en la inscripció, que finalment al final es resoldrà segur, però que algun tipus de problemàtica hi hauria.
Totalment, i saben que això no seria imminent. De fet, precisament per aquest motiu, segurament també estan escoltant altres clubs, com el Bayern de Múnich, fins i tot el Miguel Rico va parlar que hi havia un principi d'acord entre el jugador i el Real Madrid. Per tant, no sé si que els hi vingui de nou, a mi em sorprèn. Una altra cosa és que tenen uns interessos amb l'Athletic Club representant a molts futbolistes.
Però això ja existia abans també.
Sí, però possiblement no esperaven aquesta reacció tan contundent per part de l'entitat que presideix John Uriarte, que fins i tot van a la Lliga la setmana passada i va anunciar, no, en aquests comunicats que fiscalitzarien fins a l'última operació del Barça per assegurar-se que actuaven correctament i que actuaven d'acord al control econòmic de la Lliga i seguint la norma de l'UADU del fair play financer. Jo crec que això han estat canvis d'últimes hores, perquè a mi la setmana passada ja em feien veure que aquestes exigències i pressions per part de l'entorn de Nico Williams arribaven. I abans, el dia 13 de juny, quan es reuneixen Deco i Félix Tainta, aquesta condició, aquesta clàusula del contracte no està a sobre de la taula. Al contrari, són ells, a través del seu representant, és Nico Williams, a través del seu representant, qui s'ofereix per explorar les possibilitats de fitxar pel Barça aquesta temporada, sí, perquè és el seu desig, i així també els hi ha transmès a futbolistes que juguen al Barça, amb qui són companys a la selecció, i aquests mateixos futbolistes del Barça, durant les seves vacances, han trucat als directius del Club Laurana per fer-los veure que Nico Williams posarà tot de la seva part i si cal pressionar l'Atlètic Club per fitxar aquest any sí pel Barça. Per això jo crec que el Club Laurana també els ha sorprès tant aquest gir de guió i aquest canvi d'actitud, posant exigències sobre la taula quan han estat ells qui han intentat reflotar l'operació Nico Williams aquest estiu.
Clar, és que és això. O sigui, el Nico Williams ja no entrava en teoria aquesta temporada en els plans del Barça. És el jugador que fa el pas endavant per dir aquest any sí que vull venir. Aleshores, entenc que has d'assumir els riscos o les dificultats que hi pot haver, que si no, per què dones el pas endavant?
Ara
poses pega. Ara poses pegues. No sé.
I quan busques tantes complicitats, i quan ets tu que et mous, quan ets tu que vas a buscar el Barça, quan ets tu que utilitzes la complicitat de companys teus perquè li facin arribar a la porta i als seus directius que vols venir, i quan és Felix Tainta que ho va negar fins l'últim moment, que s'havia reunit amb Deco, que fins i tot deia als companys de Bilbao que havia anat a Barcelona per assistir a un concert, quan hi han imatges i quan som conscients i des del Barça et reconeixen doncs aquesta trobada. Han estat ells qui s'han mogut per fitxar aquest estiu pel Barça, perquè la Porta, ho hem comentat en més una ocasió, que ho ha dit en públic i en privat, que el tren de Nico Williams hi havia passat, que Deco també va acabar escarmentat per com es van gestionar el seu intent de fitxatge la temporada passada. Per tant, ara fan el moviment, fan el pas endavant i ara es planten amb exigències. Doncs això, el Barça diuen que no ho permetran, que tenen els seus tempos, que evidentment volen fitxar Nico Williams perquè considera una oportunitat de mercat, que tenen els diners per fer front a aquesta clàusula de rescisió, però que no els poden assegurar que la inscripció serà imminent, perquè ara mateix, a dia d'avui, 30 de juny, no estan a la regla de l'UAU.
Queda clar. A veure com evoluciona aquesta història. Pendents també que es faci oficial la sessió d'Ansu Fati al Mónaco, Helena, que ja divendres va passar la revisió mèdica.
En les properes hores, és la fórmula que estem utilitzant, però és que és el que ens diuen, que avui o demà s'ha de confirmar la seva sessió al Mónaco, i és des del dijous a la nit. Amb aquesta operació al Barça em diuen que s'estalvia uns 8 milions d'euros de massa salarial, que evidentment l'ajudaran a generar espai, i es guarda al Mónaco una opció de compra final de temporada per uns 11 milions d'euros. En principi, avui s'hauria de tancar i anunciar, perquè el Club Laurana té previst demà fer un altre anunci en forma de comunicat, en forma de vídeo, perquè el protagonista no està a Barcelona, i és que volen anunciar a Lamine Yamal i el seu nou dorsal, que serà el 10, que deixa vacant Ansu Fati.
Sí, sí, ja a les últimes hores ha posat una fotografia a Lamine Yamal amb el dorsal 10 de Diego Armando Maradona, va ser la foto que va triar,
Sí, sí, ell ja saps que no li genera cap tipus de pressió lluir aquest dorsal, que ell sent que és una... Lamine Yamal té 17 anys, però té una aura d'estrella que li veus només arribar a fer una entrevista, i també al terreny de joc no sent la pressió, disfruta i assumeix el repte de portar el 10. Sí, diu Armando Maradona, però clar, és el 10 de Leo Messi.
Sí.
Ell està encantat, i demà, en principi, doncs, serà el dia que es cull el Barça 1 de juliol per anunciar que Lamine Yamal serà el nou propietari d'aquest dorsal número 10, amb aquest pes històric que té també el conjunt blaugrana, i el dia 13 d'aquest mateix mes, ja saps que serà major d'edat, que complirà 18 anys, i a partir d'aquell dia, o al cap de 2-3 dies, s'anunciarà també, doncs, amb un acte important, la seva renovació fins al 2031, que recordem ja està signada.
Perfecte, després parlem una estona de Leo Messi. Alguna cosa més, Helena? Pablo Torre no serà imminent, no? La sortida en principi al Mallorca?
Em diuen des del seu entorn que ha estat un cap de setmana de reflexió, que ell té diverses ofertes sobre la taula, però que s'ha decantat per la del Mallorca, i que la idea, tot i que els clubs encara no han tancat, els clubs han parlat, però són converses informals, no han negociat directament, però la idea és que es faci al Mallorca amb un 50% dels drets a Pablo Torre, i que l'altre 50%, l'altra meitat, la mantingui el Barça.
Perfecte, estem en contacte, Condis. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Les 3 i 20 minuts de la tarda. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial de Clubs amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Doncs molt fàcil, responent a una pregunta sobre el Mundial de Clubs. Una pregunta fàcil. La pregunta d'avui és: quants gols ha fet Leo Messi al Mundial de Clubs? Repeteixo, quants gols ha fet Leo Messi al Mundial de Clubs? Qui truqui primer i respongui bé a aquesta pregunta, al 93-270-37-79, repeteixo, 93-270-37-79, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Atenció, que ens arriben unes declaracions. Acaba de parlar el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, del tema Nico Williams, sortint de l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol.
Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va, y si no, se queda.
Rafa Juste, el vicepresident esportiu del Barça, manifestacions acabades de sortir del forn a la sortida de l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El calendari 30 de juny. La imatge d'una data que és l'últim dia de la temporada de futbol. S'acaba una etapa, es fa balanç econòmic i esportiu a les portes de l'1 de juliol, que és el començament d'un nou curs. I ara em ve a la memòria l'1 de juliol del 78, dissabte, el meu primer dia de treball a la SER, primer dia oficial de Núñez com a president del Barça, dia del partit d'homenatge a Clifford Luick i Vicente Ramos. Aquell 1 de juliol es publicava, per exemple, una possible iniciativa del Congrés dels Estats Units perquè Espanya s'integri a la OTAN. 30 de juny sempre acaba alguna etapa, 1 de juliol, començament d'altres etapes. Avui, per exemple, acaba el contracte de Szczęsny i se suposa que quan arribi el mes que ve li faran un nou contracte. Avui Araujo té una clàusula de rescisió de 1.000 milions, però a partir de demà i durant un parell de setmanes sembla que és d'uns 60 milions. Tot és molt relatiu si el jugador vol seguir al Barça. 30 de juny se'n va. Arriba 1 de juliol i els dies successius per veure com discorre el fitxatge de Nico Williams. El nou dimecres comença el treball l'Atlètic Club de Bilbao. I més, dates de molta calor, aquí o al Mundial de Clubs, aquí a Barcelona, de 26 a 33. Avui a Miami, de 26 a 31. I atenció, es parla de la possibilitat del Mundial de Clubs a Qatar al 2029. S'hauria de jugar entre novembre i desembre, perquè avui, atenció, la temperatura d'Oja marca una mínima de 36 i màxima de 47. En comparació aquí, estem a la glòria.
Manol Oliveros, Esports Cope.
S'ha d'anar per l'ombra, sí, que fa molta calda. 3 i 23, gràcies, Oli, per la imatge. De seguida anem amb la informació del Mundial de Clubs.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Anem amb la informació del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai.
És tiemp...
La informació del Mundial de Clubs amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A veure, aquest micro, ara sí.
Hola, Joan, bona tarda.
Ara, perfectament. Ja tenim el PSG i el Bayern classificats pels quarts de final. Fàcil al PSG, amb més dificultats al Bayern.
L'últim show de Messi, el Mundial de Clubs, un Inter de Miami que es va veure superat en tot moment per la versió més roquera del PSG, amb 4 gols a la primera part. Un extraordinari Fabián i 2 gols de João Neves van liquidar el somni americà de Messi, bany de realitat del campió d'Europa contra el conjunt dels Estats Units. Ara espera el Bayern de Múnich als quarts de final el dissabte a les 6 de la tarda. Dembélé va tornar a jugar uns minuts després de la seva lesió contra Espanya a la Nations League. Luis Enrique va tirar de nostàlgia després de la golejada per 4-0.
¿Cómo os gustan las películas y demás? Tendrá que contestarlo si Leo quiere jugar y dónde quiere jugar. Ha sido un partido muy especial por volver a reencontrarme con personas con las que hemos compartido muchas cosas, muchos éxitos, también fracasos, como es normal dentro del fútbol profesional, pero ha sido un partido en lo emocional, diría perfecto, poder saludar a jugadores antes y después del partido, poder algunos ya no jugadores sino entrenadores como Mascherano, y creo que el partido en ese sentido ha sido perfecto para mí.
Una reunió molt cool, amb Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba, Mascherano. Partit molt especial pel tècnic del PSG. Mentrestant, el rival del conjunt francès, el Bayern de Múnich, va tenir més problemes per superar 4-2 al Flamengo. El Bayern va ser millor, va cometre menys errors que el seu rival, i si tens a Harry Kane al teu equip, doncs també ajuda. Doblet i líder del conjunt alemany, que té per davant un dels reptes de la temporada, eliminar a un dels cocos del Mundialet, com és el PSG. L'equip de Felipe Luis marxa amb el cap ben alt després de ser una de les sensacions del torneig.
Volem parlar del present i del futur de Leo Messi amb el periodista argentí Gustavo Carrizo. Gustavo, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Joan? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Igualmente. Oye, ¿qué diferencia de nivel ayer? Bueno, ya lo esperábamos, ¿no?, entre el PSG y el Inter Miami, Gustavo.
Sí, sí, es que para mí no tiene ningún sentido organizar esta Copa. Desde una visión romántica, juntar a los equipos de todo el mundo en una competición, bueno, puede tener algún tipo de interés, pero la realidad marca que es imposible que equipos sudamericanos o de México, de la MLS, o ya no te digo, los de Asia, puedan competir con los de Europa, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de Mastantuono. Con 17 años, jugando en un grande de Argentina como River, no aguanta una temporada porque se lo lleva a otro grande de Europa como el Real Madrid. Entonces, las diferencias son astronómicas. Para mí no tiene absolutamente ningún sentido es cargar de partidos a los futbolistas. Al final están perjudicando a la gallina de los huevos de oro.
Sí. Oye, ayer vimos a Leo Messi con mucha atención. Es evidente que la calidad la mantiene. Vimos el gol de falta que metió el otro día. Ayer deja un par o tres detalles de calidad espectacular. Pero viendo el partido uno se pregunta si mejor rodeado Leo estaría todavía para jugar en un equipo de primer nivel. O voy más allá. Me pregunto si Leo Messi está para liderar a la selección argentina en el siguiente Mundial, Gustavo.
Desde mi humilde punto de vista es un no rotundo. Con todo el cariño y la admiración que siento por Messi, que para mí es el mejor futbolista argentino de todos los tiempos, pero ya tiene 38 años. O sea, no se le puede exigir a Messi o no se le puede pedir a Messi que juegue igual que con 35, creo. Lo que hizo en el Mundial con 35 años ya fue sobrenatural. Pero claro, los años siguen pasando. Sigo mucho la evolución de Messi en la selección argentina y en el Inter Miami, y se dio una particularidad. Claro, es un debate muy difícil de abrir en Argentina, porque durante tanto tiempo fue tan castigado Messi porque Argentina no ganaba nada, que ahora que es un dios, que lo pusieron a la par de Maradona, nadie se atreve a señalarlo. Pero es muy evidente que cuando Messi juega con la selección argentina, Argentina juega una cosa, y cuando no está Messi, Argentina cambia radicalmente, ¿no? O sea, Argentina gana la última Copa América con un ritmo lento, con pases predecibles, no terminaba de arrancar, aún así le alcanzó para ganar el título. Después vinieron las eliminatorias y a Argentina le costaba un montón. Cada vez más, cada vez que salía fuera, no conseguía buenos resultados y era esto un juego extremadamente lento. Cuando Messi no participó, porque estaba lesionado, Argentina ganó en Montevideo y goleó a Brasil en el Monumental, jugando a otra cosa, a otro ritmo. Entonces, a mí me queda la certeza que Argentina sin Messi, no te digo que va a ganar el Mundial, pero puede ser candidato a llegar a semifinales. Argentina con Messi lo va a tener bastante complicado porque es una figura tan grande que hasta jugadores de altísimo nivel, cuando ven a Messi, le dan la pelota a Messi. O sea, es imposible levantar la cabeza y ver a Messi y no darle la pelota, ¿no? Sí, porque además es un líder. Pero yo creo que que debería sentarse a hablar el propio Messi con Scaloni y liberar a Scaloni de este problema, ¿no? O sea, si Messi quiere jugar el Mundial, bienvenido, se lo ganó, que vaya. De ahí a que sea titular, yo creo que es otra historia, ¿no? Que puede entrar los últimos 20 minutos y ser determinante, sí, evidentemente, porque tiene gol, porque tiene pase, porque alguna pelota parada puede ser fundamental, pero claro, no está a un ritmo físico para soportar 90 minutos.
Claro, lo que pasa es que si va, Gustavo, me cuesta mucho imaginarme un partido de la selección argentina con Leo Messi en el banquillo, me cuesta, ¿eh?
Sí, les cuesta a todos, y por eso digo, debería partir del propio Messi, ¿sí? Ser consciente de la situación y quitarle el problema a Scaloni, porque me imagino que será complicadísimo para Scaloni decirle a Messi, mira, te voy a sentar porque no estás para ser titular, siendo Messi. Entonces, claro, lo que antes era una bendición ahora se convirtió en un problema.
Sí.
Pero es muy difícil, como te digo, abrir ese debate en Argentina porque enseguida... están los extremos, ¿no? Los que son ahora muy pro Messi, que antes criticaban a Messi y que no permitirían que uno instale sobre la mesa un debate de este tipo.
Veremos. Gustavo, te agradezco estos minutos. Un abrazo fuerte. Hablamos.
Otro fuerte abrazo para ustedes. Gracias por llamar.
Chao. Què tenim per avui, Edu? Avui juguen l'Inter de Milà i el Manchester City, els seus partits.
A les 6 de la matinada, duel inèdit entre el City de Guardiola i l'Al Hilal de Simone Inzaghi. El conjunt anglès arriba després de guanyar els 3 partits a la fase de grups, l'última engolejada per 5-2 contra la Juventus i amb els fitxatges rendint a un gran nivell. El City, no obstant, no es podrà despistar si vol estar als quarts de final, partit que ve marcat per unes declaracions de l'extècnic del Liverpool, Jurgen Klopp, on qualifica el torneig com la pitjor idea del futbol i fa una crida al de descans del futbolista, és un discurs que compra Guardiola.
Jurgen i jo ens hem barallat moltes vegades. Sé d'on venen els seus comentaris. Discutim molt a Anglaterra quan assistíem a les reunions de la UEFA, sobretot quan volíem que la Premier League decidís millorar el calendari per intentar crear més qualitat. Quan els jugadors i els entrenadors descansen, hi ha més qualitat. Així que els seus comentaris no em van sorprendre. Ho entenc, ho respecto.
Pendents del partit que tanca la jornada d'avui, estarà l'Inter de Milà i el Fluminense a les 9 del vespre. D'aquí sortirà el rival del City, l'Al Hilal. El conjunt italià té les baixes importants de Çanaloğlu, Darmian Pavard o Fratesi, l'últim en caure al sostcampió d'Europa. La bona notícia és que Marcus Thuram s'ha recuperat a temps pels vuitens de final. El Fluminense, per contra, té tota la plantilla disponible.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
I 33, estem seguint el debut de Carlos Alcaraz a Wimbledon davant Fognini, acaba de trencar-li el servei Alcaraz a Fognini, van 6-5, per tant, serveix ara Carlos Alcaraz per guanyar el primer set. Anem al Mercato, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
El Mercato que oficialment s'obre demà, però ja fa molts dies que es mouen coses.
Pensava que anaves a dir que oficialment fa el Hill, però com el tenim de vacances, clar, és una herència a vegades enverinada. Sí, hi ha cosetes, efectivament, avui acaba la temporada i demà nou exercici, sobretot nou exercici econòmic. Mira, primer nom que tenim a sobre de la taula, Reinildo, que no segueix a l'Atlètic de Madrid després de 3 temporades i apunta a la Premier. Des d'Anglaterra, precisament des de Londres, es confirma la sortida de Thomas Partey, l'ex de l'Atlètic de Madrid, les dues parts, l'Arsenal i el jugador no han arribat a un acord per renovar el contracte. Des de Turquia asseguren que Mourinho, José Mourinho, vol pel Fenerbahçe Marco Asensio, que recordem l'última part d'aquesta temporada, ha jugat a l'Aston Villa, s'ha dit pel PSG, pel Paris Saint-Germain. Atenció, per mi, en quant a relació jugador amb poc impacte i poc recorregut al futbol professional i quantitat econòmica, em sembla l'operació ara mateix de l'estiu. Jesús Rodríguez, que algú pot dir Jesús Rodríguez, qui és Jesús Rodríguez? El noi del planter del Betis.
Molt talentós, sí.
Ja és a Itàlia per fitxar pel Como de Cesc Fàbregas. Atenció, operació xifrada en 22 milions i mig d'euros més 6 en variables. Estem parlant que gairebé aquesta operació és un noi que porta pocs partits amb el Betis, pocs partits a primera divisió, gairebé 30 milions d'euros. Seguim a Itàlia, on Luka Jovic deixa el Milan, apunta el Cruz Azul mexicà, el davanter serbi que ha estat dues temporades al conjunt rossonero. I avui, com apuntàvem, 30 de juny, acaben molts contractes. Atenció a la dada que m'ha semblat significativa. El Getafe gairebé un 30% de la plantilla, 7 jugadors diuen adeu. Té una miqueta de trampa. 4 cedits, entre ells Ramon Terrats i Carles Pérez, i 3 futbolistes que acaben contracte, Niom i Bernat, entre d'altres diuen adeu al conjunt de José Bordalás.
Així ve el Mercato avui. No ha fitxat de moment el Girona. Després
però diguem, és a dir,
ja cauran.
Ja cauran, ja. 15, 35, 23 segons. 30 de juny. Quan va acabar la temporada? 26, més o menys, no? 26
ja
de maig.
Setmana, sí.
Fa unes setmanes. I d'aquí 8 dies comença la pretemporada. I no dic cap mentida.
No.
No, és que et fa gràcia i no ha fitxat el Girona.
Ja vindran. De seguida ve el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Ja ha guanyat Alcaraz el primer set, davant Fognini, 7-5. Recordo que els partits a Wimbledon des de la primera ronda són el millor de 5. Saludo al Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem? Esteu informats de tot, eh?
De tot. Com a mínim ho intentem. Sí, home, està jugant Alcaraz en directe, s'ha de seguir.
Home, aquests revessos són impressionants.
No, juga bé el tio, eh? Una màquina, eh?
Molt bé, autèntica. Molt bé.
A veure si guanya el que seria el seu tercer Wimbledon consecutiu, al tanto, eh? Si guanya
aquesta. Sí. No, batrà rècords.
Sí. Hola, Poli.
Què tal? Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Ahí estamos. Magnífico. Pendientes de todo, de los movimientos del mercado que nos contaba ahora mismo Albert, ese sí. Movimiento de Jesús Rodríguez, al Como, el futbolista del Betis, 22,5 más 6 en variables.
Sí, yo ya lo había leído aquí por Sevilla, que se estaba comentando y tal, y bueno, me parece bien, me parece para el Betis sobre todo buenísimo, porque le hacía falta por tener un poquito de entradas para poder igualar el tema, para bueno, con las dos ventas que ha hecho, lo que pasa es que son dos futbolistas importantes. Pero bueno, eso por lo menos le da el equilibrio para poder mejorar la plantilla y poder hacer algunas cosas, evidentemente. Sí. Si no, lo hubieran tenido muy difícil.
Es dinero, pero se va, es un chico talentoso este, ¿eh? Es buen futbolista.
Sí.
¿Eh?
Este año no ha jugado mucho. Fíjate, yo pensaba que iba a ser más importante, que iba a participar mucho más y que iba a tener más protagonismo, pero no sé por qué poco a poco lo ha ido perdiendo hasta llegar a un momento que era suplente, ¿no? Pero hombre, yo creo que tiene unas condiciones, unas cualidades extraordinarias y veremos a ver ahora cómo le va en Italia, a ver cómo, sí. Además como le compran ese en propiedad, pues veremos a ver.
Sí.
Vender un suplente caro, esto es una genialidad.
Sí, totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo con José María. Lo has dicho genial, tío.
Claro.
Sí. Tu que saps de què va el tema, Minguella, et sembla una operació magnífica, no?
Claro, home, un jugador suplent que ha perdut protagonisme i el Benz Card, oye, medalla de oro del premio de venta simultánea.
Sí, muy bien.
Claro,
y aquí claro. A ver qué pasa con Nico Williams, Minguella, que ahora resulta que los agentes de Nico Williams se dan cuenta de que a lo mejor puede haber algún problemilla en el tema de la inscripción, ahora se dan cuenta.
Ahora, no, el año pasado
no. No, los agentes de Nico Williams.
A los agentes, bueno.
Ara s'han posat una mica nerviosos perquè veuen que pot haver algun problema a la inscripció. Ara es donen compte.
Bueno, a ver, yo no sé qué problema puede haber de inscripción porque esto es muy sencillo. Esto, cuando se hizo esta ley, esta normativa, es decir, el jugador que pagaba su cláusula se iba.
Sí.
No había problema de inscripción. Otra cosa era
No, per el fair play, per el fair play, després, pel fair play. El problema és que té el Barça amb el fair play i tal.
Ah, bueno, sí, sí. Això no és culpa del jugador, ni
no,
culpa
ja.
De la clàusula ni nada de todo esto. Sí, sí. No, hay que ver, claro, si el Barça no tiene el dinero, es muy difícil comprar.
Sí.
Si el Barça, lo hace. Lo que pasa es que aquí nos la comemos entera porque es el Barça y vienen las vacaciones y hay que ir a la playa. El Barça la semana pasada renovó un crédito con Goldman Sachs de 460 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede pagar este crédito y ha tenido que renovarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el otro día el Barça debe más dinero que el otro día, porque cuando renuevas un crédito, no sé si vosotros pagáis al contado, pero cuando renuevas
intento pagar al contado.
Bueno,
intento.
Pero cuando renuevas un crédito normalmente te aumenta el precio.
Sí, 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 claro. Sí,
claro. Ah, entonces quiere decir que el Barça hoy debe más dinero que la semana pasada.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Como se ha hecho las paces Koeman y el presidente, pues todo esto no tiene importancia.
Sí, eso es la macroeconomía, Poli. Luego, seguro que el Barça tiene los 58 millones, lo saca de algún lado para pagar la cláusula, pero luego está el tema de la inscripción, que es lo delicado, y bueno, y ahí... Pero eso ya
Joan,
se sabía.
Yo ahí no tengo,
tengo
ninguna...
No, el Barça no tiene este dinero. Bueno. El Barça...
No, pero tampoco tenía...
Eso sí, crédito, pero... Sí. Que se lo preste.
Claro, claro, claro.
Barça no lo tiene este dinero.
No, pero sí, pero sí. Yo lo que se refiere al jugador, yo no tengo ninguna duda que lo inscribe. Vamos, eso yo creo que la experiencia ya la tenemos clara todos, ¿no?
Pues estás más seguro que los representantes.
No, José, haga lo que haga el Barça, lo va a inscribir. Y lo tenemos claros todos. No sé si en otras circunstancias, otro equipo, en las mismas circunstancias lo puede hacer, pero el Barça sí. Y aquí ha abierto una veda que le ha permitido hacer lo que ha hecho este año. Cuando ha tenido problemas con la Liga, con la Federación, con el juzgado, que ha hecho? Se ha ido al Uribe y le ha dicho, oye, y ha dicho, toma, aquí lo tienes, la cautelar, que jueguen lo que quieran, hasta el año 2035. Perfecto, sin problema.
Bueno, yo no me atrevo a decir que el Barça tenga trato de favor. Entiendo que
no,
todo
que
lo
va,
que hace
va.
Entra dentro de una reglamentación, ¿no? Porque si no...
Sí, del interés que le interesa a uno y a otro. Porque debe decir una cosa, ¿por qué la Federación le dice que no? ¿Por qué la Liga le dice que no? ¿Y por qué dos juzgados le dicen que
bueno,
no?
Pues porque habrá normativa legal que lo permite.
Claro, la normativa legal, lo que dijo, que como jugaba en la selección, pues hay que darle la ficha para que juegue. Bueno, pues ya está. Ya está, es que no hay más. Joan, no hay más. Si quieres lo decimos de otra manera o nos figuramos que lo hace de otra manera. Pero lo hace como no. Ha hecho. ¿Quién le ha dado la... ¿Verdad, José? ¿Quién le ha dado la cautelar? ¿Quién? ¿Y a Gaby quién le ha dado la cautelar? ¿Quién? Que Gaby ha estado 2 años jugando con la cautelar, ¿eh?
Hasta el perro, de Minguella ya protesta. Hasta el perro de Minguella ya protesta.
Claro.
Importante es saber si aparece. Si aparece
yo por eso
dinero.
Te digo que, José, problema, el Barça no va a tener ninguno. Si necesita dar 17 tarjetas, se las van a dar todas, sin ningún problema. Bueno, es lo que claro. Yo opino porque lo he visto. No es porque esto me lo esté inventando yo. Lo hemos visto. ¿Dónde han recurrido? ¿Dónde han terminado el final? Donde se supone que no debe terminar ningún equipo, bueno, pues se la ha terminado allí y lo ha conseguido. Oye, hay que aplaudir a Laporta. Lo que no hace nadie lo hace él, saca las palancas, compra a los jugadores, los inscribe. Joder, ¿qué le podemos pedir? ¿Qué le pides?
¿Vais viendo partidos del Mundial? Bueno, tú sí, Poli, porque
yo
comentas.
Sí,
¿Tú Minguella, vas bien o no? ¿O pasas bastante? ¿Sí? ¿Vas bien?
Los veo a distancia y de noche, pero los veo.
Ayer hice yo un buen partido. Ayer el partido fue buenísimo, el del Bayern.
Estuvo bien.
Sí, el Cuba anterior también estuvo muy bien. Hay partidos. A ver, este
hombre,
es un Mundial.
Hombre, el PSG-Inter de Miami,
claro.
Una diferencia abismal.
Claro, ¿tú crees que hubo diferencia? De verdad. Tú eres como decía, yo lo vi muy igualado, ¿eh? Sí, todo el primer mía. Tiempo. No me dirás que el primer tiempo
ducha,
no estuvo igualado.
En la ducha, igualado.
¿Qué? A ver, ¿qué quieres que te diga, Joan? ¿Qué te digo? Pues mira, no sé por dónde va a salir esto, la verdad.
No, nos entretenemos, pero va.
No. ¿Sabes dónde se va a ver otra vez? Lo que ha pasado en la Champions, lo que se ha jugado la Champions, la Copa de Europa de siempre, es lo que se va a ver ahora. ¿Quién se va a enfrentar? El City, el PSG, el Madrid, la Juventus, el Bayern. Son los mismos. Y para eso tienes que hacer un Mundial, ¿en serio? Y meternos un mes y pico de competición. Bueno, pues ya está.
Para facturar más, sacar más dinero y que los presidentes de las federaciones viajen por todo Estados Unidos.
Es que, José, tú te das cuenta que están menos uno que puede caer eliminado ya. Todos los demás sí. Son los de Europa, son todos los que han llegado a la... Mira, el Chelsea, sí, claro, el PSG, bueno, los que te he dicho, te lo acabo de decir, si es que hay todos, de ocho, claro, hay siete que son europeos y uno que no es europeo.
Se queda Palmeiras, queda ahí y tal. Y
ya está, pero para esto haces una competición más corta de la Liga de Campeones, como quería Florentino, sí. Hacer una liguilla, y haces una liguilla aquí que vayan los ocho equipos mejores del mundo, que van a ser los ocho equipos mejores de Europa, y se acabó el problema, ¿no?
Pero da menos dinero, hay que meter a todos en el ajo, ¿me entiendes? A Fujiay y al otro, todos dentro.
Mira, yo en Sevilla, que yo voy a dos clubs bastante grandes, uno tiene 3.000 socios, otro tiene 12.000, que voy todas las mañanas, en uno que hago la rehabilitación y tal tema, quitando el Madrid, del Atleti vieron un partido, el primero...
La gente no ve nada, ¿no?
No han visto ni un normal, partido.
Sí, normal.
Ni un partido, ¿eh?
Normal,
y,
normal.
Y te dicen, pero digo, bueno, y los de la sede la tarde, es que era un rollo. Sí. Uno me dijo el Morikawa, digo, ¿cómo el Morikawa? Sí, dice, no, digo, ese es un jugador de gol, Morikawa es un jugador de gol. Tal, el otro, te empiezas a hablar, pero escucha, que no conocen ni al Inter de Miami, que no saben ni qué es.
Sí.
Claro, tampoco se pierde mucho.
No, hubo uno que me dijo, en un grupo que estábamos nueve, me dice que han hecho una sucursal en Miami para hacer un equipo del Inter. Digo, es que no tiene nada que ver el Inter con el Inter de Miami. Pensaban que era una sucursal que habían abierto allí. Sí. Bueno, pues esto te dice, si tú preguntas a la gente por la calle, no la ha visto nadie.
Está costando.
Los partidos del Madrid, los únicos que han visto, los de las 3 de la mañana, nadie. Y los dos que han jugado por la noche, pues los han visto. Vale, bueno, pues ya está. Del Atleti, vieron el primero contra el PSG, porque les llamó la atención por el PSG, no por el Atlético de Madrid. Me han dicho, hombre, el campeón de Europa y tal. Pero la gente de la calle no sabe ni que existe el Mundial.
¿Quién prácticamente? Tiene otra cosa, con el calor que hace
¿Cuántos grados tenemos en Sevilla, Poli? ¿Cuántos grados?
Hoy poco, hoy estamos bajo 44.
Me cago en la mar. Bueno,
44, pues, ayer 43, el otro día 44 otra vez. Así llevamos toda la semana.
Madre mía, por la sombra. Minguella, Poli, gracias a los dos.
Un abrazo. Muy fuerte, amigo.
Adiós.
Seguimos.
Sports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:47, anem ara amb la informació de l'Espanyol, amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
D'aquest matí tenim dues sortides oficials, Pacheco i Brian Olivan.
Sí, sorprendente, la salida de Fernando Pacheco, esta salida del portero del Espanyol, que deja de ser jugador perico a pesar de que tenía una temporada más de contrato. El portero y el club han llegado a un acuerdo que pasaría por pagarle buena parte de la ficha del año que viene, que es bastante alta, y que asciende a 2,8 millones de euros brutos. Con esta baja, junto con la de Olivan, que también se ha hecho hoy oficial, aunque ya se sabía que el lateral zurdo iba a abandonar el Espanyol, el club libera una parte de la ficha alta, lo que le permite tener más margen para llevar a cabo nuevas incorporaciones.
Això pel que fa referència a Pacheco, i ara estem pendents, Juan, que aquesta setmana es faci oficial l'arribada cedit de Ramon Terrats, del Villarreal.
Sí, los dos próximos movimientos son el fichaje del centrocampista del Villarreal, Ramon Terrats, que llegaría cedido con opción de compra tras renovar con el conjunto groguet, y la renovación de Javi Puado. Ambas operaciones solo están a expensas de la firma y su anuncio será oficial en los próximos días.
Això a l'Espanyol, gràcies, Juan. Al Girona, Albert, ja hem comentat abans, no hi ha cap incorporació. El que hi ha avui és una renovació molt important, la renovació, la d'Estuani.
Sí, la renovació que, mira, per ser optimistes, 3:48 de la tarda, de moment el Girona no ha fitxat a cap jugador. Si entenem que aquesta renovació esperada, que és una renegociació de contracte pel deute que tenia el Girona amb l'uruguajo, i a partir d'aquí comença aquest degoteig de noms, tant d'entrada, però també alguna sortida, crec que es produirà al Girona. Benvinguda sigui la feina de Quique Cárcel, que crec que té tant ell com Mitchell crèdit per fer i desfer el Girona. Renova per una temporada més una segona d'opcional, que això és molt del bàsquet, però que en aquest cas s'aplica aquí. Haurà d'explicar al Girona, si ho vol fer, o al mateix Cristian Estuani, les variables que poden fer que continuï fins al 2027. De moment sabem que, i ho recordem, va arribar l'estiu de 2017, que començarà la novena temporada al Girona, que ha disputat 289 partits oficials entre totes les competicions al Girona, amb el Girona hi ha marcat 140 gols. D'aquests 140, 11, l'última campanya, gols importants que van servir per mantenir el Girona a primera. I a la carpeta, ara sí que trobem noms, carpeta de futur del Girona, Carles Alanyà, un jugador que no és nou en aquesta carpeta de futuribles pel Girona, el migcampista català, l'ex del Futbol Club Barcelona, que aquesta última temporada ha estat cedit a l'Alavés per part del Getafe i que acaba contracte l'estiu de 2026, és a dir, que entraria en l'última temporada de contracte. Hi ha negociacions obertes per Carles Alanyà perquè acabi a Montilivi. I després, un altre nom que també et sonarà, Angelinho, que està a la Roma, que té un preu bastant elevat, que la Roma sobre traspassar aquest jugador, però que té molts clubs interessats, entre d'altres el Girona.
Tancarem futbol amb l'actualitat de la selecció espanyola femenina, que ja està a Suïssa, dijous debuten a l'Eurocopa davant Portugal i amb problemes. Com sabeu, Aitana amb meningitis vírica i ara catacoll amb amigdalitis. Novetats, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. La selección española ya está en Suiza, viajó ayer domingo, llegó por la mañana y hoy ha realizado su primera sesión de entrenamiento ya en Lausana, la que va a ser su casa durante todo lo que le dure a España la Eurocopa. Recordemos, ha viajado la selección española sin Aitana Bonmatí, que sigue en Madrid recuperándose de esa meningitis vírica que la tuvo ingresada un par de días durante el fin de semana. Además, esta mañana también hemos conocido otra mala noticia y es que Catacoy, la portera del Barça y de la selección española, no ha podido realizar el entrenamiento que ha sido de cara al público, abierto al público en Suiza, por una amigdalitis. Hemos tenido un pequeño susto con Vicky López, que se ha llevado dos golpes en el tobillo durante la sesión, ha tenido que ser atendida, pero ha terminado con absoluta normalidad el entrenamiento. Pendientes de Aitana y de Cata, no se espera que la primera llegue al primer encuentro, sí se espera que lo haga la portera del Barça. España, recuerdo, va a debutar ante Portugal el próximo día 3.
Gràcies, Andrea. 3:51 minuts de la tarda, una pausa i bàsquet.
Este martes en COPE, los octavos del Mundial de Clubes.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Juventus.
El partido está muy vivo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tres i 53, anem amb el bàsquet, Albert. També alguns apunts de Mercato per començar. Per exemple, Youssoufa Fall no segueix al Barça.
Sí, era un secret a veus. Va signar l'estiu passat per una temporada. Va arribar procedent de l'Asvel Villarban. Ha tingut un rendiment, direm, discret. El jugador més alt de la història de la secció, com va presentar-lo el director responsable Josep Cubells. Amb el 19 a l'esquena, ha disputat 63 partits, 29 a l'Eurolliga, 33 a la Lliga Endesa i un a la Copa. Insisteixo, rendiment bastant discret sobre més espai en quant a fitxa, en quant a nom, per poder incorporar algun interior al Futbol Club Barcelona. Per cert, que el cap de setmana hem sentit el rumor de que Ricky Rubio pot tornar a jugar i que podria fer-ho a la penya. De moment no hi ha res i des del Joventut de Badalona ens diuen que no hi ha ni contactes. Una altra cosa és que algun dia Ricky Rubio desperti i vulgui tornar a jugar. Òbviament, cada vegada que els dies passen i els mesos i els anys avancen, està més a prop de penjar les botes, com sembla, per aquest llarg període d'inactivitat que ha pogut fer el bo de Ricky Rubio al base del Masnou.
Escolta, ja és increïble com se li va escapar a la final de l'Europeu a la selecció espanyola, una final que tenia controlada i que amb una jugada, una pèrdua absurda de pilota al final se'ls va escapar a la final que tenien guanyada.
Amb el 65-67, a veure, la part positiva, que tenim subcampiones d'Europa. És el mateix guió de partit, dic, en quant al resultat final que va succeir l'any 2023. Després de superar França, que era el gran rival i que no ha fet ni medalles en aquest europeu, semblava que davant Bèlgica, com a mínim, la cosa estava més equilibrada, i veient el partit és que va anar per davant, va anar dominant Espanya, va arribar als últims 2-3 minuts amb 12 punts d'avantatge i un 14-0 de parcial va fer aquest 65-67. És increïble, però vaja, tres catalanes d'aquest roster de Miguel Martínez Méndez, Aina Ayuso, que ha tingut un partit molt europeu i un paper molt important, Mariona Ortiz i Andrea Vilaró, subcampiones d'Europa amb la selecció espanyola.
Gràcies, Albert, que vagi bé. Parlem ara de motor a Sports Cope, del Mundial de MotoGP, que Marc Márquez, després de la seva victòria a Assen, encara és més líder del Mundial de MotoGP, de la general, Raül Urgell.
El pilot de Cervera continua augmentant el seu avantatge després de la victòria d'ahir al Gran Premi dels Països Baixos. Després de les primeres 10 curses, Marc Márquez té 68 punts de marge amb el segon classificat, el seu germà Àlex Márquez. Una diferència molt àmplia, però que el pilot de Ducati creu que ha de defensar amb molta precaució.
De 68 puntos ya empieza a ser una ventaja considerable, importante, donde toca gestionar en los momentos difíciles y saberlos gestionar. Ahora entramos en un periodo de la temporada que una lesión te saltas dos carreras seguidas y pierdes más de 70 puntos. Así que es ahí donde tenemos que estar completamente concentrados. El viernes ya tuve yo dos sustos grandes. Es el riesgo que corren los pilotos y también es esa esencia del motociclismo, que hay que saber gestionar esos límites.
Encara queda poc més de la meitat de la temporada amb 12 grans premis per davant, però a la gran feina de Marc Márquez s'afegeix la lesió de l'ex Márquez. El pilot de Gresini va caure durant la cursa i ahir a la nit va ser operat amb èxit d'una fractura a la seva mà esquerra. Intentarà arribar a temps pel Gran Premi d'Alemanya el pròxim 11 de juliol.
Gràcies, Raül. Per cert, que aquest matí hem sabut també que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà test de pretemporada de Fórmula 1 l'any que ve. Això és una magnífica notícia, després d'alguns anys de no fer-ho. Atletisme. L'atleta catalana Jael Bestué trenca un rècord que tenia 35 anys de vigència. Sergi Ita.
Efectivament, Joan, atenció, perquè la catalana de 24 anys va aconseguir superar tant el rècord espanyol dels 200 metres, que estava a mans de Sandra Mayer des de ja fa 35 anys, com també el rècord del campionat amb una marca històrica de 22,19 segons. Un registre, cuidado, amb el que s'hauria penjat la medalla de bronze en els passats Jocs Olímpics de París. Aquestes són les declaracions de Bestué a Radio Televisión Española després de fer història.
Pues la verdad que la marca del 100 también la tengo aquí, pero yo creo que ha sido el público. Es que os prometo que estaba corriendo, escuchaba al público y decía, es que tengo que seguir, en plan, tengo que seguir para adelante. No sé, me han empujado un montón, no sé cuándo podré volver a repetir esto, la verdad, pero me quedo con este recuerdo y nada, que estoy súper agradecida.
Tot i així, la selecció espanyola va tancar l'europeu per equips de Madrid en sisena posició amb 378 punts, a 53,5 punts del podi, que era l'objectiu marcat per aquesta edició.
Gràcies, Sergi. Felicitats a la Jael per aquest espectacular rècord. Tancarem amb tennis. Estem seguint aquest debut de Carlos Alcaraz a Wimbledon. Està jugant contra l'italià Fognini. Actualitzem el marcador. El primer set se l'ha adjudicat Carlos Alcaraz per 7-5. I en el segon, ara mateix, empata dos jocs. També està jugant Roberto Bautista, el seu partit davant de Cameron Norrie. Primer set per Norrie, 6-3. Segon per Bautista, 6-3. Tercer per Norrie, 6-4, estan al quart set empatats a dos jocs. Quan acabi el partit d'Alcaraz, a la central debutarà Paula Badosa davant la britànica Katie Boulter. A veure si aquesta vegada Badosa la respecten les lesions. Entrem de seguida en el darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora tenim alguna cosa?
Sí, mira, renovació a l'Andorra. El defensa Diego Alendes seguirà dues temporades més al conjunt tricolor. Un amic d'aquesta casa, Marciniak, l'àrbitre polonès, serà l'encarregat de xiular el Real Madrid Juventus de demà al Mundial de Clubs. Pablo Carreño es baixa d'última hora a Wimbledon per lesió i Jorge Martín està descartat pel pròxim Gran Premi d'Àustria i necessita unes dues setmanes més per estar al 100%, informa el comunicat d'Aprilia.
Gràcies, Edu. Marxarem actualitzant les enquestes en clau Barça. Ja us enganxa el Mundial de Clubs. Esteu votant que sí al 9%, que no al 91%. En clau espanyol, com us dèiem, s'ha de tancar en breu l'arribada cedit de Ramon Terrats. El veieu com a titular la propera temporada? Esteu votant que sí, immensa majoria, 97%, que no només al 3%, i en clau Girona, com us explicava l'Albert, està sonant com a futurible Carles Alanyà. Us preguntem avui si seria un bon reforç pel Girona de cara a la propera temporada. Esteu votant que sí al 46%, que no al 54%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.